Bona nit, nois i noies. Avui ens trobem aquí un dijous més a Game Over. Jo sóc en Guillem.
Jo sóc en Sergi.
I jo sóc en Pol.
I doncs bé, avui us venim a portar una sèrie de notícies molt interessants sobre, bueno, tema redes socials, també tenim tema videojocs i una cosa que us sorprendrà és que venim a parlar sobre una entrevista que li va fer un youtuber, el qual és Jordi Wild i té un podcast que es diu The Wild Project, amb el qual consta ja de, amb més de, literalment, més de 200, més de 200 episodis del seu, diguéssim, del seu podcast. Doncs bé, va fer un podcast amb Piqué, també n'ha fet diversos amb Ibai, amb el Xocas, etc. Però en va fer un de Piqué i doncs bé, parlarem sobre, diguéssim, les coses més rellevants de tot el que vam parlar. Sense res més a dir, comencem el programa d'avui. Doncs bé, Pol, ens podries explicar una miqueta aquesta primera notícia de la nit d'avui, de què tracta, quins són els implicats, etc.
Doncs sí, el dissabte Reddit, que és com una xarxa social, per així dir-ho, que és com una barreja de Twitter i Instagram on hi ha comunitats que pugen posts i és molt divertit, doncs cada 5 anys ells el que fan és posen un Canva, que és un mural ple de píxels i quan la gent entra pot pintar un píxel cada 5 minuts uns colors. Doncs bé, el que és interessant és que molts youtubers i streamers, com per exemple The Gref, Rubius, Ibai, Asmongold, XQC, molta gent de diversos països, el que feien és portar les seves comunitats allà per dibuixar els seus dibuixos i que quedés en el mural bé i bonic, no? Doncs el dissabte el mural era petit, però el diumenge van fer una extensió de la meitat del terreny, o sigui, era el doble de gran. I allà és on van començar els conflictes de veritat, perquè els francesos, que són molt patriarcals, van començar a posar banderes del seu país, la bandera de França. Doncs aquesta bandera ocupava quasi un terç del mapa nou. O sigui, era una barbaritat lo grandiosa que era. Doncs això els espanyols no els hi va agradar, ni els espanyols, ni els americans, ni els turcs, ni res. I doncs Rubius va planejar uns atacs amb diversos streamers com XQC, amb Asmongold i altres streamers per atacar la bandera de França. I doncs quan l'anaven atacant van veure que no podien, tot i ser més. I allà van veure que els francesos utilitzaven bots per reconstruir-se més ràpidament. Doncs la guerra va anar passant, van dibuixar més dibuixos, més memes, com el de Omega LOL, també hi havia un del Mister Increïble, vaig veure moltes banderes, hi havia de tot. Doncs, el dimarts, que era quan s'acabava, van banejar els francesos per utilitzar bots. I on hi havia la bandera de França, la van posar tota blanca, els de Reddit. Perquè abans hi havia la bandera de França, hi havia l'Arc de Triomf i hi havia el Zidane dins de la bandera. Doncs ho van posar tot en blanc. Però després, al cap d'una estona, van crear més comptes i ho van tornar a reconstruir amb més bots. Per tant, vosaltres, com veu veure aquesta guerra de l'internet, entre cometes?
Aviam, jo la veritat és que vaig anar seguint els streamings, de streamers com, per exemple, Illo Juan, Ibai, Auronplay, Rubius, etc. I la veritat és que, doncs bé, m'ho vaig passar molt bé. Al final, aquest estil de coses, no? Aquests petits eventos, no? Com se'ls hi poden dir, es fan grans. I ara, per exemple, li ha acabat caient hate a Ibai, Illo Juan, bueno, bàsicament a tota la comunitat espanyola, per part de França, pel simple fet, doncs bé, doncs que Els van humillar, bàsicament. Els van humillar, van veure que la comunitat espanyola era molt millor. I ara a sobre estan rebent hate. La veritat és que va ser molt divertit. Anar veient com es picaven, de cop un entrava la trucada a l'altre. Molt divertit. I la veritat és que aquest estil de streamings fan doncs bé. Que la comunitat s'ajunti més, en vez de dispersar-se i de que cadascú faci el seu contingut, doncs bé, fa que s'ajunti més, que vulguis o no la comunitat treballi en equip, com en el cas, diguéssim, de la comunitat espanyola, i aquest estil de rivalitat, sobretot amb, amb el país del costat com és França, que sempre hi ha, diguéssim, aquest punt de, diguéssim, de picardia, no?, contra Espanya, sempre... França vol anar en contra d'Espanya i Espanya vol anar contra França, no? Doncs el que es barallessin les comunitats va ser molt divertit, molt distret, i vaig passar un cap de setmana molt atent de tot el que passava a les redes socials, cosa doncs bé, que feia temps que no estava tan pendent. Sergi, tu com vas viure aquesta, diguéssim, petita guerra entre comunitats i països?
Doncs jo crec que això serà un episodi que passarà a la prosperitat, no? I podrem veure coses així segurament, pròximament, perquè el que crec que ha passat aquí és que hi ha hagut un èxit, no? Hi ha hagut èxit per una guerra, la qual s'ha format entre dos països veïns. No ha sigut una, bàsicament una guerra digital, en la qual la intenció no era ni fer mal ni atacar ningú, bàsicament era passar una bona estona, i és el que s'ha realitzat. Jo crec que ha sigut una molt bona feina per part de les dues comunitats. Hi ha hagut moments de piques, hi ha hagut moments de diversió, hi ha hagut moments per tot. El poder més emocionant era quan es feien les conquistes de certs punts, per exemple, me'n recordo quan a Espanya amb Ibai i el Rubius van pactar un van ruixear, van destruir una figura dels francesos i van posar-hi la cara de Hasbulla. Va ser molt divertit, la veritat, i crec que són dinàmiques que el que fan és fer totes les xarxes socials i fer la gent que estigui més unida, que al final són coses que es necessiten en els temps que estem passant, perquè hi ha molta dispersió, la gent... Bueno, al final això que estem vivint afecta molta gent, ja no tant sinó el tema de la guerra a Ucraïna, però també el Covid, i jo crec que això és una cosa que uneix comunitats i això va més enllà de les fronteres.
Sí, vulguis o no... Al final, aquest estil, diguéssim, de... És que guerra ho trobo una paraula massa forta per posar-lo... Bueno, amb el tema, tot el que està passant, etc. Doncs trobo una paraula massa forta, no?, per posar-lo, diguéssim, en aquesta cosa, no?, en aquesta petita baralla. Llavors, aquesta, diguéssim, batalla entre comunitats, la veritat és que va ser molt divertida i molt disfrutada per tota la comunitat. I, al final, el fet, doncs, de que un... No sé, fa gràcia que un streamer s'ajunti amb diversos streamers i de cop comencin a atacar, no sé què, a poner los píxeles, a por ellos, doncs al final fa doncs, que disfrutis d'aquests petits eventos, com he dit abans, i que t'ho passis molt bé. També ara el que ha passat i que s'està generant una miqueta de polèmica és, com us he dit abans, doncs bé, que la comunitat francesa ara de cop comença a tirar hate d'una manera innecessària a la comunitat espanyola, gent com Ibai, etc. Llavors, per exemple, tu, Pol, penses que aquest hate és, diguéssim, que està justificat, i també penses, doncs, que és un hate d'una manera divertida o és més, és a dir, per anar a fer mal? Tu què en penses, Pol?
Jo, a veure, o sigui, jo trobo que el hate que reben els francesos és justificat perquè hi havia unes normes que hi havia en el Reddit, ho deia clarament que no es podia utilitzar ni bots ni cap tipus de trampes per pintar més fàcilment. Doncs els francesos ho van justificar amb que no eren un bot, sinó que era com una aplicació que els deia on apuntar i així gastar menys píxels. Doncs clar, els francesos amb aquesta justificació estan tirant hate cap als espanyols, perquè pensen, mira, ara aquests que volen, entre cometes, tenir la raó, doncs ens estan tirant merda. Però jo crec, estic en favor dels espanyols, que és veritat que, a veure, van utilitzar bots perquè no era possible que tot Espanya, tot els Estats Units, tot Marroc, tothom estigués atacant els francesos i es poguessin reconstruir en 0, era inviable i impossible. I doncs per això ho crec. Però ahir, dimecres, van pujar els de Reddit a la seva pàgina oficial un timelapse en càmera ràpida de com va ser la construcció de tot el mapa. És molt divertit veure quan s'ataquen, perquè es veu gaire tot de píxels construint-se. És molt divertit. Però per mi la millor part és quan es connecten els xinos, perquè els xinos es van connectar massa i feien tot el mapa, el destruïen, el posant tot blanc. Era una locura, oi, Guillem?
Sí, la veritat és que també el moment en el que va entrar a Xina, no sé, va ser com quan va explotar tot ja, i quan ja al final el mural aquest artístic i virtual ja va acabar de ser un descontrol i que ja no sabies ni què, si podies pintar, ni si no, ni si els xinos t'invadirien. No sé, la veritat és que va ser en general molt divertit per totes les comunitats, igual que van haver-hi batalles entre Índia, Palestina, etc. No sé, la veritat és que tothom ho va disfrutar molt i aquest estil de mini-eventos sempre van molt bé, doncs bé, per l'espectador, però és que inclús pel mateix streamer tu passes molt bé fent-ho i veient com la teva comunitat et recolza en aquest estil de jocs. Bueno, sense res més a dir d'aquesta notícia, passarem a la següent de la nit d'avui. Doncs bé, Sergi, ens podries explicar de què tracta aquesta segona notícia?
És clar que sí. Doncs parlarem també d'un tema que ha sigut molt polèmic, ha sigut molt divertit i va donar lloc el passat dia 20 de bàsicament març, i el que es va realitzar va ser una entrevista a Gerard Piqué. Ja sabem, Gerard Piqué, mític jugador del Barça, no? Porta molts anys jugant-hi, va tenir una trajectòria on va començar a la cantera del Barça, llavors va passar a Manchester United, va anar al Zaragoza i llavors va tornar un altre cop al Barça. I doncs aquest mateix jugador va ser entrevistat per Jordi Wild, com ha comentat abans en Guillem, en Jordi Wild, o també conegut com pel seu gran canal El Rincón de Giorgio, que consta amb més de 11 milions de seguidors, el qual és un streamer i youtuber d'alta qualitat i que té molts projectes oberts, com en aquest cas té obert el projecte del podcast, entre molts d'altres que ell comenta simultàniament tant com a Twitter com a YouTube. Llavors, el que bàsicament es va explicar en aquesta entrevista va ser molt relacionat amb la vida de Gerard Piqué, una mica amb el tema també de YouTube, ja que ell no és youtuber, però el que sí que té és una gran influència, ja que és molt amic d'Ibai Llanos, tenen un equip que seria d'eSports, van organitzar el Balloon World Cup, que va ser el campionat mundial de globus, es van inventar l'esport. La veritat que són coses que és divertit que s'hi posi gent que realment li agrada això, que no ho fa per guanyar diners, que és realment perquè que li agrada fer-ho, perquè dius, mira, m'agrada enterar-me de les coses, vull saber-ne més, que tenen curiositat, tenen ganes de descobrir noves coses, i això ho trobo molt bé per part de jugadors de futbol, com en aquest cas en Gerard, i ho trobo un punt molt destacable i la veritat que és bastant rellevant que realment algú li interessi això ja tenint la vida solucionada, com per exemple Gerard Piqué, i és una cosa bastant important. El que també hem de comentar és, bàsicament l'entrevista tenia un to més aviat satíric, no? S'anava rient una mica de tot el que comentaven, perquè al final la gràcia del podcast és que tothom el pugui escoltar, i va fer èmfasi en diversos temes, com per exemple va fer molt d'èmfasi en el cas de que ell, la pregunta de Jordi Wild bàsicament era que li va preguntar, tu a qui disfrutes més guanyant, a qui ens li tens més ràbia, i ell va respondre això.
Rabia contenida, es Es de hace años, resentimiento. Es bonito, es bonito.
Es bonito. Es bonito. ¿Cómo definirías al aficionado al español?
Hay de todo tipo. Ellos mismos nos aclaran, porque bueno, unos son independentistas, los otros son súper españolistas. Luego hay, bueno, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. No, no voy a decir más, pero bueno.
No, ibas a, pero no, pero ibas a decir la surfla, ¿eh? Las brigadas son
no,
chulas,
no, que ¿no? No, que no, que no, que no, 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 iba por ahí, no, no iba por ahí.
No, no. O sea, que el español es tu equipo fetiche para joder. Vale, dices que te alegras cuando suben, pero cuando alguna vez han bajado, ¿en ese momento sientes una pequeña alegría?
Bueno, yo solo lo he vivido una vez, que fue el año anterior. Y además tuvimos el placer de bajarlos en el Camp Nou.
El placer, hijo.
Que además ese día me presenté en bicicleta al campo. Y... y tuvo...
En teoría no se puede, ¿no?
Y tuvo su cierto morbo. No pone en ningún sitio que no se pueda ir
a ver,
con bicicleta.
A ver, ¿se podéis ir en bici o no?
Es que yo estoy...
Doncs bé, com hem escoltat ara, el rival que més li agrada jugar contra ells per aquesta ràbia, aquest pique, és l'Espanyol, no? I comentava també, doncs bé, el fet de tot això, de que ell li genera més morbo, doncs bé, jugar contra l'Espanyol que no, per exemple, tenir 2 hores de, doncs bé, de sexe o de... sí, de sexe, amb la seva dona. Això són dures declaracions, ja que, doncs bé, preferir jugar un partit de futbol que et generi tant morbo és, doncs, és d'un altre món, eh? Tu, Sergi, què en penses al respecte? És a dir, creus que el fet de fer aquestes entrevistes, no?, i explicar aquestes coses, fan, doncs bé, que hi hagi més, diguéssim, comunicació entre el jugador, també entre l'aficionat, etc. O creus que s'haurien doncs, de fer més formals, no? De no explicar aquest estil de coses?
No, jo al final crec que ja arriba un punt que la gent, i en aquest cas els jugadors de futbol, són bàsicament... estan per jugar i també tenen una vida que ja és molt desenvolupada. Abans era més centrada, no? Però ara ja tenen moltes coses, no? Les aficions ja s'extrapolen a fora del futbol i clar, al final poden donar les declaracions que vulguin perquè ningú els podrà impedir que diguin una cosa o diguin l'altra, però la veritat que crec que són declaracions que estan bastant divertides, la veritat a mi m'han fet bastanta gràcia i la veritat que Gerard Piqué, allò que va sorgir dels memes de Padreando i tot això, jo crec que Gerard Piqué és un bon símbol, no?, de que anar Padreando a Twitter, entre moltes altres coses, perquè ho fa... però no ho fa volent a vegades, ho fa d'una manera la qual surt així sol. Per exemple, el famós cas, no?, quan li fan la pregunta que després de Gerard Piqué que marxés de la selecció espanyola, diu que va haver-hi una disputa amb Arbeloa, jugador també mític del Real Madrid. I ell va dir que si seguien sent amics, li va preguntar a un periodista que si seguien sent amics, i el que ell va respondre va ser que no eren amics, que eren... conocidos. I llavors es va fer molt mític aquesta frase perquè bàsicament com que va remarcar la paraula cono, li va insinuar que era una mica així tronc, que no es movia i doncs va ser una cosa bastant polèmica, tot i que no, s'han de tenir ben posats per fer-ho, s'han de tenir ben posats i jo crec que és un estàndard de llibertat, jo podria arribar a dir.
Sí, al final trobo que cada vegada està havent-hi més relació a entre l'espectador i el jugador. I això també fa que el futbol guanyi més visibilitat, vulguis o no. I que aquests mateixos jugadors de futbol obtinguin una reputació que potser és diferent a la que podrien obtenir només en el camp. Per exemple, com has dit tu ara en aquests exemples, doncs, Piqué és una persona doncs, que li va molt el tema de la sinceritat, d'així tirar coses pícares, picar el rival, etc. Sobretot amb l'estil de rivalitats com l'Espanyol i el Madrid. Llavors, tu, Pol, penses que, doncs bé, que això que fa Piqué és correcte o que s'hauria de mantenir, diguéssim, una relació més cordial entre clubs, companys, també espectadors, etc.
Bueno, jo crec que està bé que Piqué pues, sigui més així picaró davant de les càmeres. Jo no explicaria les coses que explica, però, bueno, jo trobo que està bé el que fa i, home, veure aquest podcast, pues, no sé, jo el vaig trobar interessant i divertit i, per tant, jo no sé si ho faria, però jo trobo que està bé, no, Sergi?
Sí, és que al final Jordi Wild el que intenta donar sempre amb els convidats que té, les preguntes que els hi fa, és donar show i fer que l'espectador s'ho passi bé. Ell això ja ho sap fer, evidentment, té més de 11 milions de seguidors, és una cosa que no li suposa cap mena de problema a l'hora de seguir penjant contingut. Tot i que, dita aquesta part de Piqué, també hi ha hagut moltes entrevistes que tenen una gran qualitat i que si hi han jugador i hi han jugadors de videojocs, hi han anat tot tipus de persones i la veritat que és bastant, bastant, bastant show. És molt divertit, que diguem. I llavors, ja canviant una mica de tema, podríem anar a parlar de Valorant, on sabem que Mixwell ja ha aterrissat a Islàndia per jugar als Masters. Els Masters del Mundial, que és una cosa bastant rellevant, la veritat, que per fi Mixwell va aconseguir qualear amb el seu equip el que seria el Mundial de Valorant. I, clar, què va passar? Que ell, bàsicament, estava benched per Kellogg, però Kellogg va ser fitxat per Heretics i ara aquest lloc el que farà bàsicament és reemplaçar el mateix Mixwell i serà capità un altre cop jugant com a duelist. És molt important que jugui com a duelist perquè bàsicament ell sempre ho ha fet i a sobre serà el capità, per lo qual donarà unes calls que seran molt interessants i podrà tenir un funcionament i bàsic com el del principi, aquell on sempre guanyaven. Encara no me'n recordo quan deien que G2 era el millor equip del món perquè va tenir una ratxa de 60 partits sense perdre. I la veritat que jo crec que Mixwell serà un gran representant i esperem que guanyin aquests Masters. Guillem, tu creus que guanyaran el Masters? O creus que algun altre equip, com per exemple Cloud9, podrà superar-los?
Aviam, jo penso, doncs bé, que la veritat és que no veig G2 com un clau guanyador. No dic que ho estigui fent malament, trobo que està tornant al seu nivell, que Mixwell s'ha adaptat molt bé en aquest rol de duelista, però també jugar Chamber és una cosa, doncs bé, que l'afavoreix. Un personatge que pot ser agressiu i passiu a la mateixa vegada. Penso, doncs bé, que no guanyaran la Masters perquè hi ha equips com Gambit, que s'ha hagut de canviar el nom perquè, clar, Gambit és un equip rus i, doncs bé, no volien, diguéssim, no vol els jugadors d'aquest equip no volien anar relacionat amb el món rus i el que han fet és canviar-se el nom i deixar de formar part de Gambit. Tot i això, segueixen siguent els mateixos jugadors. I, doncs bé, es veu un Gambit fort, no? També podem veure FunPlus Phoenix, un equip molt sòlid, turc. I com ja sabem, els Valorant, ai, els turcs de Valorant, bé, van volar, la veritat, no ens enganyarem. Ho fan molt bé i veig difícil, doncs bé, que G2 arribi a guanyar. També penso que Mixwell hagi estat benxeat, com ja vam comentar, va fer molt malament G2, però s'han donat compte que el necessitaven. I a mi això m'agrada molt perquè Mixwell, no t'enganyaré, és el meu jugador preferit, és el jugador amb el qual és el que té més carisma, no? El que més s'acosta a la comunitat i el que em fa, doncs bé, si em pregunten sobre Valorant i em pregunten sobre un jugador, sempre et diré Mixwell perquè és el primer que em ve al cap. Pol, tu creus que G2 guanyarà aquesta Masters?
Jo aquest any G2 el veig bastant fluix. Fa 2 anys jo el veia un dels principals guanyadors, però jo aquest any el veig bastant fluix. No crec que guanyi gaire, la veritat, però jo també estic com tu a favor de Mixwell. Crec que és un molt bon jugador i que té moltes possibilitats de guanyar.
Sí, jo penso bastant com tu, no, Sergi?
Perquè a part també hem de remarcar que Mixwell és el millor jugador català que hi ha actualment a Valorant, perquè tot i que no ho sembli, Òscar Canyelles és de Girona i la veritat que jugadors catalans d'eSports en general n'hi ha ben poquets. El que són creadors de contingut n'hi ha molts, però jugadors, perquè serien jugadors professionals que tinguin grans èxits no n'hi ha masses. Per exemple, hi ha Òscar Canyelles, també hi ha Llobeti, Roger Llobet, que són jugadors remarcables en el panorama espanyol i també mundial. Però això és gràcies al seu nivell i, com ja sabeu, és moltes hores de pràctica i, bueno, és el seu ofici. Però, bueno, seguint una mica més ja cap al tema de Valorant, ja per començar a despedir, és molt important que estiguem fent de supports a G2 i els animem perquè esperem que puguin tirar endavant aquestes eliminatòries i puguin alçar la copa i confiem en ells, no? Confieu en ells o no?
Sí, a tope amb ells i sobretot estar sempre amb ells per apoyar-los. Sense res més a dir sobre Valorant, passem ja cap a la despedida del dia d'avui. Bueno, doncs, nois i noies, el programa ja va arribant al seu fi. Espero, doncs bé, que l'hagueu disfrutat molt, que les notícies d'estil, com per exemple la primera que hem fet, la de Reddit, que són molt interessants, doncs bé, si voleu més d'aquest estil i que us anem informant sobre les redes socials, sobretot digueu-nos-ho per Instagram, que és game.over.podcast, allà ens podeu, doncs bé, remarcar qualsevol cosa del programa, fer-nos preguntes, etc. També, doncs bé, us recomanem les tres persones de, diguéssim, d'aquest podcast que escolteu, The Wild Project, que ja n'hem parlat, és el podcast de Jordi Wild o El Rincón de Giorgio. Jo crec que el disfrutareu molt, parla sobre molts temes, com per exemple astrònoms, com també pot ser un youtuber parlant amb ell, parla de tot tipus, inclús també té un podcast, és a dir, diguéssim, el qual parla de les notícies de la setmana, les més rellevants, i algunes notícies tontes que sempre ens cola per allà, que a mi no m'enganya el Jordi, però sempre ens cola notícies tontes. Sense res més a dir-vos, doncs bé, recordar-vos que això és Game Over. We'll be right back.